les dues.
14:15 amb Mònica Folquet.
De Cospedal i Soraya Sáenz de Santa Maria obren la guerra per la successió de Rajoy al capdavant del PP. Totes dues es postulen per la presidència del partit després que el gran favorit Alberto Núñez Feijóo hi hagi renunciat. La rivalitat entre Cospedal i Santa Maria anticipa una guerra fratricida entre els diversos sectors del PP, tot i que a priori les dues parlen d'unitat.
Que una decisió així no se toma a la contra. Que una decisió així no se toma contra nadie. Seria muy mezquino. Hoy presento un proyecto integrador en el que cabemos todos.
Mire, yo le respeto a todos. De hecho, ya he hablado con alguno de ellos y espero hacerlo con todos, porque yo creo que lo que es importante es que todos trabajemos para esa unidad desde el respeto y la máxima cooperación. Somos compañeros y como compañeros espero que nos tratemos.
De moment ja són 6 els candidats que es presenten per liderar el Partit Popular. Mentrestant, el Tribunal Suprem ha arxivat la denúncia de Roger Torrent contra Pablo Llarena i 3 magistrats més a qui el president del Parlament acusava de prevaricació i detenció il·legal. La denúncia ni tan sols l'han admès a tràmit, al·legant un defecte de forma, assegurant que qui vulgui anar contra un jutge en actiu ho ha de fer mitjançant una querella. Torrent diu que és una excusa i adverteix que no es quedaran de braços creuats.
Nosaltres no ens quedarem de braços plegats, no ens quedarem passius davant d'aquesta situació, que insisteixo, ja sabíem o intuïem que es podia donar i per tant doncs, nosaltres seguirem reclamant les responsabilitats que pertoquin davant d'aquesta vulneració dels drets del Parlament de Catalunya.
El Suprem, que en canvi sí que haurà de respondre al requeriment del Tribunal de Schleswig-Holstein, que li ha reclamat l'escrit que va fer en el seu moment l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, on assegurava que no es van gastar diners públics en l'1 d'octubre. I malgrat les crítiques de l'oposició, Ada Colau defensa aferrissadament que les noves construccions cedeixin un 30% a pisos socials. L'alcaldessa de Barcelona ha passat aquest matí pel món RQ i ha dit que cal protegir un bé de primera necessitat.
I les grans empreses que estan acostumades a fer beneficis astronòmics volen fer el màxim benefici possible i, escolti, vostè pot fer benefici, clar que sí. Ara, un benefici limitat. Un benefici limitat perquè es tracta d'un bé de primera necessitat.
Els constructors, en canvi, qualifiquen la mesura de populista i de contraproduent. De seguida ho ampliem. Abans, els esports, el Barça pica el crostó a Piqué. Raül Llimós, bon dia.
Bon dia, Mònica. Durant l'acte de presentació d'Erika Vidal com a nou secretari tècnic del club, el vicepresident Jordi Mestre ha parlat del desenllaç del cas Griezmann. Mestre ha dit que el Barça respecta la decisió del jugador, però ha lamentat el paper que hi ha jugat Gerard Piqué.
El president va parlar amb Gerard Piqué per traslladar-li que la seva intervenció havia generat sorpresa i malestar al club i entre molts barcelonistes. En parlarem internament amb el Gerard Piqué i amb Samuel Umtiti quan es reincorporin després del Mundial.
Mestre no ha volgut respondre a preguntes dels periodistes sobre aquesta qüestió. Pel que fa a Erika Vidal, el francès ha dit que està preparat per assumir el repte, que s'ha format per ocupar aquest càrrec, mentre que Pep Segura ha assegurat que l'ha triat a ell pel seu coneixement del mercat francès, pel seu tarannà i per la seva capacitat d'influència al vestidor. Al primer toc d'avui escoltarem a Vidal, Mestre i Segura i parlarem del Mundial. A les dues ha començat el Colòmbia 0, Japó 0, Jerry Mina és suplent, a les 5 juguen Polònia i Senegal i a les 8 primer partit de la segona jornada entre Rússia i Egipte.
Pel que fa al temps, la tarda es mantindrà assolellada i amb calor intensa de 27 a 32 graus, puntualment més altes a l'interior de Girona, Ponent, a l'Ebre i al Pla de Bages. També creixeran nuvolades al Pirineu que de moment no deixaran ruixats.
A RAC 1 14:15 Les notícies en 30 minuts.
La cursa per la successió del PP s'embolica i tot apunta que es convertirà en una autèntica guerra oberta entre Maria Dolores de Cospedal i Soraya Sáenz de Santa Maria. Les dues dones de confiança de Mariano Rajoy, enemistades de fa anys, han mogut fitxa oficialment aquest matí i han presentat la seva candidatura després que ahir Alberto Núñez Feijóo deixés via lliure en renunciar a presentar-s'hi. L'actual secretària general del PP ha optat per fer el pas amb un acte de partit a Toledo i ha fet l'anunci a 11:45 del migdia. Ho ha seguit des de Madrid la Mireia Mireia Garolera. Mireia, bon dia.
Bon dia. Maria Dolores de Cospedal, com deies, ha optat per presentar-se en un acte de partit envoltada dels seus i a la seva comunitat, Castella-La Manxa, amb un discurs llarg on ha volgut treure pit de ser una persona que ha guanyat eleccions a la comunitat i també que coneix perfectament el PP perquè ara n'és la secretària general.
Me presento a liderar y a servir al Partido Popular. A serviros a todos vosotros y a todos los españoles. Me presento para reivindicar nuestro liderazgo y para recuperar la unidad del centro-derecha español. Me presento para ganar y para ganar.
De fet, ja se la situa com la candidata que controla més l'aparell del PP, però una altra cosa són els militants i per això ha dirigit diverses picades d'ullet a les bases del partit. Sobre la seva rival, Santa Maria, sense dir el seu nom, ha volgut subratllar que no es presenta per anar contra ella, sinó pel bé del PP.
Y quiero aclarar de forma rotunda que una decisión así no se toma a la contra. Que una decisión así no se toma contra nadie. Sería muy mezquino. Hoy presento un proyecto integrador en el que cabemos todos.
Cospedal ha dedicat bona part del seu discurs a parlar de Catalunya, defensant que s'hagi aplicat el 155 i insistint que la gran vàlua del PP és la defensa de la unitat d'Espanya.
I la fins ara vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santa Maria, ha fet l'anunci per Twitter a primera hora del matí i acaba de presentar-se oficialment davant la porta dels lleons del Congrés, ara fa una estona, Mireia.
Sí, Santa Maria ha escollit un format diferent, a peu de carrer, amb un missatge curt i davant del Congrés. La idea de l'exvicepresidenta és presentar-se com una política que sap què és el poder i el govern i també sap què és l'oposició al Parlament. Per això ha buscat la foto davant dels lleons aquí al Congrés.
Yo sé lo que es estar en el gobierno, pero también sé, y lo hago delante de la puerta del Congreso y los diputados, lo que es estar en la oposición. Y si hacemos una buena oposición, volveremos ya al gobierno. Creamos en ello, porque somos un partido fuerte, un partido con vocación mayoritaria, un partido que sabe gobernar, pero que también tiene grandes ideas para España.
Sabent que la seva vàlua no és el partit, sinó els militants, ha fet diverses crides a les bases perquè escollin el millor pel partit. S'ha compromès a integrar a tothom i a construir un lideratge obert. Tampoc ha mencionat el nom de la seva rival, Cospedal, però espera que es puguin entendre i espera poder-hi parlar al llarg del dia d'avui.
Mire, yo le respeto a todos. De hecho, ya he hablado con alguna de ellos y espero hacerlo con todos, porque lo he dicho en mi discurso, yo creo que lo que es importante es que todos trabajemos para esa unidad desde el respeto y la máxima cooperación. Somos compañeros y como compañeros espero que nos tratemos.
Santa Maria també ha fet referència a Catalunya, més de passada, defensant la unitat d'Espanya com a valor també clau que ha de preservar el PP.
Gràcies, Mireia. De moment ara ja són 6 els candidats que es presenten per liderar el PP. Un d'ells és el vicesecretari Pablo Casado, que defensa que el procés per escollir el nou líder no es convertirà en una batalla campal. N'ha parlat aquest matí en Antena 3.
Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que va a haber unas primarias absolutamente sanas, constructivas, independientemente de quién se presente. Yo no soy el árbitro de nadie, ni tampoco soy la libre de nadie. O sea, yo si me presento es para ganar y para ir hasta el final.
Menys optimista és l'exministre Margallo, que també ha anunciat que s'hi vol presentar i que ja ha demanat des de TV3 que la campanya no es converteixi en un joc brut constant.
Yo espero que no haya juego sucio. Yo siempre he sido partidario del discurso en campo abierto, que es una expresión de hazaña, mucho más que de la guerra sucia o mucho más que los combates, los duelos exclusivamente personales.
Demà a les 2 del migdia es tanca el termini per presentar candidatures per liderar el Partit Popular. El Congrés serà el 20 i 21 de juliol.
RAC 1, 14-15.
El Tribunal Alemany que ha de decidir el futur de Puigdemont s'interessa per les declaracions de Montoro, aquelles en què deia que no es van gastar diners públics en l'1 d'octubre. Els jutges de Schleswig-Holstein han demanat al Suprem que els enviï l'escrit de l'exministre d'Hisenda. Recordem que en primera instància van rebutjar extradir el president per rebel·lió i deixaven la porta oberta a fer-ho només per malversació, Benet Iñigo.
Ho ha dit avui l'Espanyol. Literalment, Montoro va dir que no sabia amb quins diners es va pagar l'1 d'octubre ni la manutenció de Puigdemont, però que amb diners públics no. Llarena no va tardar ni 5 minuts a demanar-li explicacions i llavors Hisenda va matisar. Va explicar-li que el control financer de la Generalitat no havia detectat cap partida, però que això no volia dir que no s'haguessin amagat recursos camuflats amb altres conceptes per fer el referèndum. El mateix jutge Llarena va parlar de les declaracions de Montoro en un dels escrits que va enviar el Tribunal Alemany per dir-los que anaven en contra dels indicis que havia trobat la Guàrdia Civil. Recordem que en els seus informes el cos considera malversació la despesa en publicitat del Diplocat per l'enviament de cartes o fins i tot l'ampliació d'una seu del Centre de Telecomunicacions del Govern.
El Suprem, per cert, que ha rebutjat la denúncia contra quatre dels seus jutges que havia presentat el president del Parlament. Els acusava de vulnerar els drets dels diputats a la presó, però el tribunal li deixa la porta oberta a tornar-ho a provar a través d'una querella. Roger Torrent no l'ha sorprès aquesta decisió i diu que ja està estudiant què pot fer per actuar contra Llarena. Parlament, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. Roger Torrent ha deixat ben clar des del principi que ja s'esperava aquesta reacció del Suprem. Una qüestió de formalitat que entrava dins les previsions i el full de ruta del president de la cambra. Per això Torrent diu que té diverses opcions damunt la taula i que ara estudiarà quina és la més adient per continuar criticant l'actuació del Suprem contra el funcionament del Parlament. Ara bé, de moment, ha evitat dir si presentarà una querella tal com li recomanen al tribunal.
Sabíem, d'alguna manera, que el Tribunal Suprem podia plantejar aquesta excusa per no depurar responsabilitats, per no anar al fons de la qüestió, per desestimar la denúncia. En tot cas, nosaltres no ens quedarem de braços plegats, no ens quedarem passius, seguirem reclamant les responsabilitats que pertoquin davant d'aquesta vulneració dels drets del Parlament de Catalunya.
Per cert, que Roger Torrent també ha deixat anar que no assistirà a la cerimònia d'inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona, on sí que hi serà el rei Felip VI. Diu que ja hi haurà altres representants del país en aquest acte.
I mentrestant, el nou ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, insisteix que més d'hora que tard tocarà traslladar els polítics empresonats a Catalunya, no només perquè tenen dret a ser a prop de la família, sinó també perquè es puguin preparar bé la defensa.
Judicials que tinguin privilegis a les presons catalanes, Grande-Marlaska ha demanat confiança des de Televisió Espanyola.
No hay ni mayores privilegios ni menos privilegios en cuanto si son trasladados o no son trasladados a cárceles, aunque dependan de la Generalitat. Tengamos confianza en el conjunto de las administraciones, partamos de ese principio.
Marlaska, per cert, que també veu raonable retirar la medalla al mèrit policial a la gent conegut com a Billy el Niño. Li van donar el 1977. De moment, Marlaska ha demanat un informe sobre les suposades tortures que va cometre durant el franquisme quan formava part de la brigada político-social i ja ha avançat que no li sembla un personatge exemplar. Una plataforma va portar 260.000 signatures al Congrés perquè li retireix.
I us ha avançat RAC1 aquest matí. Inés Arrimadas va trucar a Quim Torra per rebaixar la tensió entre tots dos. La cap de l'oposició, líder de Ciutadans, s'hi va posar en contacte després d'haver-se negat a anar al Palau de la Generalitat perquè hi ha una pancarta que reclama la llibertat dels presos. Segons expliquen a RAC1 fons a les dues parts, va ser una trucada cordial en què van intercanviar punts de vista de la situació política a Catalunya. Tornem al Parlament, Adrià Santasusagna.
Sí, recordem que Inés Arrimadas es va negar, com explicaves, a reunir-se amb Quim Torra dins de la ronda amb els partits que va iniciar el president. Concretament, va rebutjar anar a Palau per la pancarta amb el llaç groc que es va posar a la façana de la Generalitat. Després d'intercanviar cartes i tuits, la líder de Ciutadans va decidir agafar el telèfon i parlar directament amb el president. Una trucada cordial que també va servir per rebaixar tensions entre les dues parts, segons expliquen a RAC1 fons de la Generalitat i de Ciutadans. Arrimadas li va traslladar la preocupació que té per la divisió que hi ha a la societat catalana i li va fer tres precs: que mantingués la neutralitat institucional. En aquest sentit, li va explicar una proposta de llei que han fet per garantir la neutralitat en espais públics. Li va demanar també que respectés la llei i que treballés per la convivència. Torra, però, li va replicar que mentre hi hagi polítics de presó mantindrà el llaç groc allà on calgui. El president va reiterar que té les portes obertes de Palau perquè Arrimadas hi vagi quan vulgui, però la líder de Ciutadans li va deixar clar que sense aquests tres requisits la trobada haurà d'esperar.
Gràcies, Adrià. Mentrestant, Quim Torra està meditant si anirà divendres a la inauguració dels Jocs del Mediterrani de Tarragona al costat de Felip VI i de Pedro Sánchez. La Generalitat avisa que no pensa normalitzar la relació amb la corona fins que el rei no rectifiqui el discurs que va fer el 3 d'octubre en què no va condemnar la violència policial de l'1 d'octubre. Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. El president no té una decisió presa sobre què farà divendres. L'únic que ha decidit és que Torra demà inaugurarà el nou Palau d'Esports Catalunya, a Tarragona, que acollirà proves dels Jocs. La portaveu del govern, El Sartadi, diu que encara estan rumiant si Quim Torra anirà a la cerimònia d'inauguració en què coincidiria amb el rei, però ha vingut a dir que hi ajudaria que Felip VI fes un gest, una reflexió que esmenés el discurs del 3 d'octubre, en què considera que es va posicionar en contra dels ciutadans que pacíficament van anar a votar l'1 d'octubre.
No pot ser la mateixa normalitat que hi havia, doncs, abans de l'octubre. Entenem que no pot ser és que hi hagi una trobada protocolària a somriure i encaixada de mans, com ha succeït fins ara. No podem fer veure que el rei d'Espanya va decidir prendre part en la violència exercida sobre els ciutadans pacífics de Catalunya, que la validés i que a partir d'aquí es generés aquesta onada la por ellos.
El que sí que està decidit també és que a principis de juliol hi haurà la reunió de Quim Torra amb Pedro Sánchez i aviat també es veurà amb Pablo Iglesias. Com us hem avançat avui a RAC1, el president i el líder de Podem van intercanviar missatges i van quedar que es trobaran. D'altra banda, la portaveu ha defensat el fitxatge de Josep Lluís Alai, un dels acompanyants de Carles Puigdemont quan el van detenir a Alemanya. Serà assessor del president com a coordinador de polítiques internacionals de la presidència.
Gràcies, Marc. 24 hores per la moció de censura contra l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. El més calent és a l'Aigüera. El Partit Popular continua deliberant-se i regala l'alcaldia als tres regidors del PSC per fer fora Badalona en Comú de l'Ajuntament. Mentrestant, Sabater fa un últim prec de sentit comú a populars i socialistes per evitar que prosperi la moció. Tot i això, ja fa dies que prepara les maletes per garantir un traspàs ràpid i fluid, Cesc Giró.
Fons del Partit Popular asseguren que prendran la decisió a últim moment després d'escoltar el discurs del candidat socialista Àlex Pastor. Ho condicionaran al to, a les propostes i, sobretot, a saber amb qui vol governar el PSC, que només té tres regidors. L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ja s'ensuma que haurà de deixar l'alcaldia, però demana a uns i altres sentit comú per frenar-ho abans que sigui massa tard. N'ha parlat a TV3.
Nosaltres treballem amb els dos escenaris, amb el de que això encara pot no passar, una miqueta apel·lant també al sentit comú del Partit Socialista, que va entrar a l'Ajuntament portant en el seu programa electoral poder barrar el pas a la dreta xenòfoba i corrupta que representa el senyor Albiol, i de l'altra, si surt endavant, nosaltres doncs estem preparant un traspàs impecable, perquè a més no volem de cap manera fer el que ens fem nosaltres.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també exigeix al PSC que canvi de rumb, ho ha dit a RAC1.
Encara estan a temps el Partit Socialista d'aturar aquesta barrabassada. Recordem que a Badalona hi ha una aliança de forces progressistes per deixar fora del govern el pitjor Partit Popular i que ara mateix el PSC ha plantejat una moció de censura amb només tres regidors. Jo li demano al senyor Collboni, que a part de regidor de Barcelona és responsable de la política municipal, que s'agafi a l'ànima de Pedro Sánchez. No la del 155...
Badalona en Comú ha convocat una concentració a les portes de l'Ajuntament per donar suport a l'alcaldessa. Serà demà a les 12 del migdia, coincidint amb l'inici del ple.
RAC 1.
Correu si voleu una de les últimes unitats del Ford Focus per 14.990 euros totalment equipat.
Amb l'arribada del nou Ford Focus liquidem les últimes unitats del model actual. Fins al 30 de juny emporta't un Ford Focus totalment equipat amb motor EcoBoost, navegador, càmera de visió posterior, connectivitat total i molt més. Per només 14.990 euros. Finançat amb FCEB en condicions a Ford Pones, xarxa Ford de Catalunya.
Fa 10 anys, el Nissan Qashqai va ser el primer crossover de la història. Avui, torna a reinventar-se per seguir sent el primer. Serà cert que el temps posa cadascú al seu lloc? Descobreix abans que ningú el seu nou disseny, els seus acabats interiors i les tecnologies Intelligent Mobility. Nou Nissan Qashqai, sempre el primer.
Nico Center, nou concessionari oficial Nissan a Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.
Quan diem que una cosa és clara com l'aigua, és que no hi ha dubte de què estem parlant. Com el programa Preus Tancats de BMW Service, perquè saps a cada moment el que pagaràs per les teves operacions i que tindràs sempre al teu servei el millor equip de professionals que utilitzen recanvis originals.
Pruna Motor, taller autoritzat BMW a Mataró i Granollers.
Specials Express Romauto. Aquest dijous, divendres i dissabte, 25 unitats Nissan en liquidació. Nissan Juke, 14.750 euros. Vine i emporta't un cotxe nou per la revetlla. Entra a specialsexpress.com i inscriu-te. Romauto Nissan, al carrer Ciutat d'Assumpción, a tocar de la Maquinista.
Hi ha moments a la vida en què és ara o mai. O agafes el tren o el deixes passar. Si vols conduir un Jeep, ara és un d'aquests moments. Perquè fins a final de mes, Turi Auto t'ofereix el teu Jeep a un preu que no repetirà. Tu decideixes. Turi Auto, concessionari oficial Jeep. Carretera Santa Creu de Calafell 65 o a turiauto.com.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie Special Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Motor Prim. Concessionari oficial a Badalona i Mataró.
Què en penses de poder estar amb el número 1 d'Europa?
Bé, crec que l'agilitat és el que ens ha portat fins aquí. La connectivitat ha estat clau en moments importants i, a més, amb aquest preu som imbatibles.
Emporta't el millor fitxatge i fes créixer la teva reputació amb la nova Ford Transit Courier des de 6.790 euros. Ford, número 1 en vehicles comercials a Europa. Finançat amb FCE Bank, condicions a Ford Pones i només fins a final de mes. Xarxa Ford de Catalunya.
Un espai on poder compartir històries reals, on poder difondre accions establertes que beneficiïn a tothom.
El tot és possible amb Gas Natural Fenosa et porten fets i persones. Aquest dimecres compartiran amb tu fets que transmeten valors positius i experiències de persones reals que han aconseguit canvis beneficiosos per la societat sobre el medi ambient, la família, el benestar, la llar, la cultura. I és que el més important no és el que es diu, sinó el que es fa. Aquest dimecres, el tot és possible, fets i persones. Gas Natural Fenosa. Fet i dit.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
14:15 amb Mònica Folquet.
L'Ajuntament de Barcelona defensa amb dents i ungles l'obligació que les noves construccions cedeixin un de cada tres pisos a habitatge social. Davant les crítiques de part de l'oposició i sobretot del sector, l'alcaldessa de Colau creu que és una de les solucions més immediates per aconseguir baixar el preu de l'habitatge. Ho ha defensat aquest matí el món a RAC1.
Escolti'm, que estem parlant que el promotor té un 70% lliure. Jo vull que els preus de l'habitatge no buidin el centre de Barcelona, que s'acabi convertint en un parc temàtic per rics, per segones residències i per turistes només. Jo vull que hi hagi vida a tots els barris. El que no voldré és el que deia vostè, que s'enviï a la gent amb menys recursos a fora de la ciutat, a la zona perifèrica, i la ciutat de Barcelona es converteixi en una ciutat de rics.
La mesura va fer ahir el primer pas i es començarà a aplicar la tardor, però els promotors insisteixen a qualificar-ho de populista i contraproduent.
El president de l'Associació de Constructors, Lluís Marçà, acusa Colau de fer-los al buit i ni tan sols escoltar-los. En una entrevista a TV3 ha dit que els carreguen a ells la incompetència dels governs.
Nosaltres no ens haguem a col·laborar en absolut. El que sí que és cert que això és una activitat econòmica. El que no ha fet l'administració ho volen fer recaure al privat. L'administració ha de posar els mitjans per fer els ajuts necessaris per fer aquest parc de vivenda social. No passar el problema als privats com es pretén ara.
I mentrestant, entitats veïnals i la plataforma d'afectats per la hipoteca continuen actuant cada dia per aturar desnonaments programats arreu de la ciutat. Aquest matí, sense anar més lluny, als barris de Nou Barri, Sant Antoni i el Poble Sec.
Per protestar per la pujada de preus de l'habitatge i l'explotació turística de la ciutat, avui dos activistes d'arran s'han encadenat al drac del Parc Güell. És la primera acció del que avisen que serà una nova campanya d'estiu.
Els dos joves s'hi han plantat de bon matí i els Mossos els han tret al cap de pocs minuts. Darrere seu una pancarta deia prou turisme massiu. Arran va començar a fer accions contra el turisme l'any passat, la més polèmica i que us va avançar RAC1, contra un autobús turístic que estava de servei. Uns encaputxats en van fer baixar els passatgers i en van punxar les rodes i van fer-hi pintades contra el turisme.
I encara en relació amb el turisme, els treballadors de pisos turístics cobren un 21% menys que la mitjana dels catalans. Tot i això, segons un estudi de l'Associació de Apartaments Turístics de Barcelona, aquest sou és un 14% més alt que el dels empleats del sector hoteler. Arnau Mañé.
L'estudi indica que els pisos turístics legals generen 4.700 llocs de treball. D'aquests, 8 de cada 10 tenen contracte fix, però de mitjana cobren 19.000 euros anuals. Això vol dir 5.000 euros menys que el sou mitjà. El responsable de l'estudi, Miquel Puig, creu que el sector ha de millorar.
Hi ha dues coses que ens han de preocupar del turisme. Una és la saturació dels espais i una altra cosa, que de la que no es parla tant, que és la qualitat dels llocs de treball que crea. El sector turístic pot crear i ha de crear llocs de treball millor qualificats.
Per la seva banda, el president de l'Associació d'Apartaments Turístics, Enrique Alcántara, reconeix la feina ben feta de l'Ajuntament de Barcelona contra els habitatges il·legals, però recorda que cal anar un pas més enllà per ser competitius.
Per millorar les condicions laborals d'un sector és bàsic que competim tots amb les mateixes regles. Per suposat, si hi ha una il·legalitat que no pots controlar, aquesta competència amb les mateixes regles no es pot fer, no?
Apertura admet que cal fer més i millors inspeccions per controlar les empreses que es dediquen a llogar pisos turístics.
La majoria dels espanyols són partidaris de l'acollida de refugiats, però amb la condició que més endavant tornin als seus països. Ho assegura una enquesta d'Oxfam Intermón, que també assenyala que més de la meitat dels enquestats temen que hi hagi terroristes infiltrats entre les persones que demanen asil, Laia Colomer.
Tot i que l'enquesta està feta abans de la crisi del vaixell Aquarius, 9 de cada 10 espanyols demanen a la classe política que es posi les piles per evitar més morts al Mediterrani. Això sí, el 80% admeten que els preocupa que l'arribada de refugiats vagi acompanyada del creixement del racisme i la xenofòbia. Ho ha explicat a RAC1 el director d'Oxfam Intermón a Catalunya, Francesc Mateu.
8 de cada 10 persones creuen que la gent té dret a migrar i fins a 9 de cada 10 creuen que hem de fer alguna cosa per evitar aquestes morts. I per tant ens trobem amb una ciutadania que està molt més disposada a entendre el problema del desplaçament de la migració que el propi govern.
Un terç dels enquestats consideren que Espanya té massa problemes econòmics per ocupar-se de persones d'altres països.
Doncs precisament avui Amnistia Internacional ha presentat una campanya per fomentar que la població local doni un cop de mà als refugiats que arriben, per exemple, ajudant-los en les gestions administratives, acompanyant-los al metge o bé acollint-los a casa.
La campanya es diu Welcome Communities, Comunitats Acollidores. La coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya, Adriana Ribas, assegura que la societat ha donat una lliçó als governs.
Que són accions molt, molt, molt senzilles i que creiem que poden facilitar tota, convertir aquesta indignació que sentim la societat respecte als nostres governs, no?, que estan absolutament impassibles davant aquesta crisi, podem fer coses concretes, podem emprendre accions. Aquesta és l'esperit d'aquesta iniciativa, no?, visibilitzar que hi ha coses petites que poden suposar canvis importants per fer una acollida més digna per aquestes persones.
Amnistia publicarà a la seva pàgina web una llista d'iniciatives que es poden fer, per exemple, des d'escoles, comunitats de veïns o empreses.
I a tot això, l'any passat més de 40.000 persones van marxar de casa seva cada hora per culpa de les guerres. Són 30 persones al minut i una cada dos segons. Són les xifres que avui ha publicat l'ACNUR. El 2017 el nombre de desplaçats al món es va enfilar per sobre dels 68 milions de persones. D'aquests, més de 25 milions són refugiats i la resta desplaçats dins del mateix país. Es tracta de la xifra més alta mai vista. I canviem de qüestió, les persones que surten de la presó després de fer un tercer grau reincideixen la meitat que els que en surten sense cap mena de transició. Dels que fan el tercer grau només tornen a la presó 2 de cada 10, mentre que la resta s'enfila al 40%. Ho diu un estudi de la taula del tercer sector que demana aprofundir en les mesures de semillibertat i facilitar els tràmits per reincorporar-los a la vida civil. Sandra Sotillo.
Segons aquest estudi, les dificultats principals en la sortida de la presó són els tràmits de documentació o l'accés a l'habitatge. Un dels autors, Emili Grande, diu que els presos que tenen permisos de sortida ho tenen més fàcil.
Totes aquestes coses que passen dintre de la presó i que fan que quan surtis doncs estiguis en una situació complicada per reinserir-te, podrien millorar-se si en l'últim període de la teva condemna tu pots tenir doncs unes sortides, pots tenir un règim obert que et permeti doncs anar doncs fent algunes de les tramitacions i que et permeti anar reconstruint alguns dels escenaris que et trobaràs el dia que et donguin la llibertat definitiva.
Per tant, proposen que cada cop més presos facin un tercer grau. Ara només l'obtenen 2 de cada 10. La presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, explica que surt a compte dedicar diners a la reinserció.
Destinar-hi recursos no és una despesa, això no ens cansarem mai de repetir-ho. És una inversió, perquè la reinserció social i laboral és sinònim, i això ho tenim comprovadíssim i en xifres, de menys reincidència i de menys reingressos a la presó.
Per fer-ho demanen més bona coordinació entre els centres penitenciaris i els serveis socials, així com la creació de protocols d'acompanyament que facilitin la reincorporació dels presos a la societat.
Més coses, al celler de Can Roca sabrà avui si torna a pujar al podi de la gastronomia mundial. El Museu Guggenheim de Bilbao acollirà aquest vespre la gala de la prestigiosa revista Restaurant, en què anuncia els 50 millors establiments del món. El celler té l'objectiu de repetir com a mínim la tercera posició de l'any passat, però tot apunta que la competència serà dura, Ana Felipe.
Entre els principals rivals per estar al capdamunt del rànquing hi ha l'Eleven Madison Park de Nova York, que es va estrenar com a millor restaurant del món a l'última edició, i l'italià Osteria Francescana, que va quedar segon. Però també podria donar la campanada al basc Asador Echevarri, ho apunta Cristina Jolong, periodista de La Vanguardia i presidenta d'Espanya i Portugal de The World 50 Best.
La cuina de brasa, aquest producte bastant nu, això ho representa l'Echevarri, i les brases són absoluta tendència. Jo crec que Echevarri sí que està entre els favorits, fins i tot favorit com pel número 1, sinó aquest any probablement el que ve o l'altre.
També caldrà parar atenció amb el paper que pot fer el disfrutar dels excaps de cuina del Bulli, Mateu Casanyes, Oriol Castro i Eduard Xatruc. Si no hi ha cap imprevist, entrarà per primer cop entre els 50 millors i, segons Roser Torres, presidenta del grup GSR i membre del jurat, podria protagonitzar un ascens fulgurant.
Hem tingut moltes visites de molts xers del món i cuiners, que són els que voten. Jo m'hi he jugat un sopar que entraran dintre dels 20.
També pot millorar de posició el Tickets d'Albert Adrià, que l'any passat va quedar en el número 25. El germà de Ferran Adrià ja té 2 restaurants a la llista de Restaurant. La setmana passada la revista va publicar les posicions, que van del 51 al 100, i l'Enigma va entrar al lloc 95.
I el grec escalfa motors de cara a l'estrena del festival d'aquí a 15 dies. L'inaugurarà la Perla 29 amb un dels textos més antics del món, el poema de Gilgamesh. La companyia d'Oriol Brogi surt de la zona de confort i per primer cop introduirà la coreografia en un dels seus muntatges.
La proposta de la Perla 29 també s'arrisca amb els rols dels actors. N'hi haurà fins a 5 que alternaran en el mateix paper, el de Gilgamesh, el rei d'Uruk, un personatge a mig camí entre l'home i el déu, que tal com explica Oriol Brogi, va voler desafiar la mort.
Després d'adonar-se que vindrà la mort, la resposta que té bàsicament és intentant d'alguna manera per viure a través de la civilització, de la cultura, que el recordin, o inclús de la vida eterna. I fa tota una lluita contra la seva pròpia vida, contra ell mateix, fins que se n'adona que la vida era allò i res més que allò.
Un muntatge de gran format en què hi haurà fins a 30 actors sobre l'escenari. Per l'ocasió, Brogi ha comptat amb els actors habituals de La Perla 29, com Màrcia Cisteró i Ernest Villegas, però també amb amics de la companyia com Clara Segura o Lluís Soler.
Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia.
Cap canvi a la vista, es mantenen el sol i la calor d'estiu com a protagonistes.
Sí, sol i calor tant aquesta tarda com els propers dies. De moment avui les màximes entre els 27 i els 32 graus, encara més altes a l'interior, sobretot Ponent, Vall de l'Ebre i el Pla de Bages. De fet, a la tarda només destacarem el creixement de nuvolades al Pirineu sense ruixats. Demà sí que poden reaparèixer amb temperatures més altes que poden fregar els 35 i per sobre els punts més càlids de l'interior.